Molt bona tarda, són ara mateix les 2:02, encetem la quarta edició dels 100 anys fent vi. Sabem que la vinya vol veure sempre el seu amo, però avui el sequi no podrà ser entre nosaltres. No obstant això, intentarem estar tots nosaltres a l'alçada. Tenim moltes coses a explicar al llarg del programa per commemorar el centenari de la cooperativa Falset Marçà. Així doncs, comencem.
Lo sumari.
En el programa d'avui coneixerem les darreres activitats de la cooperativa L'Espai i la cooperativa al dia. Anirem al tros amb Josep Maria Cots i coneixerem informacions diverses i els darrers avisos dels fitosanitaris. Coneixerem qui hi ha darrere del vi Onyx Fusió de la vinícola del Priorat i el tastarem en directe. Seguirem fent l'anecdotari amb Maria Jesús Sánchez. A l'Espai Etim en Viu descobrirem una de les nostres seguidores a Twitter. Les rondalles del vi ens portaran avui al poble espanyol, on s'està realitzant la Gastropop, una festa gastronòmica on hi ha present el vi Falset. I acabarem esperant el programa amb la pregunta de la setmana.
Molt gràcies, Iona. Descobrim ara l'actualitat que ens han deixat aquests últims 7 dies.
La cooperativa al dia amb Iona Colom.
L'Ètim Granatge 2007 està present a tots els actes, així doncs serà tastat en dues inauguracions. La primera a Tarragona, amb el Festival d'Arts Visuals Eplec, que comença el dia 29, i a Reus, amb l'exposició fotogràfica de Maoz Elikeam, Reflexions i expressions, també a partir del 29 d'aquest mes. El diumenge passat, 19, va sortir al diari de Tarragona explicant els 100 anys d'història de la cooperativa i com ens estem obrint camí al mercat rus, amb la Fira Prodexpo 2012. Avui dissabte al poble espanyol de Barcelona la cooperativa hi serà present, a la festa Gastropop, tastant el vi de Falset. També tenim presència al programa 100 comarques al canal Reus TV, en un reportatge de comerç, explicant l'aposta per la botiga digital des d'on es fan comandes d'arreu de l'Estat.
Molt bé, el cas és que aquesta setmana, com ens ha explicat la Iona, hem maridat i maridarem molt amb la cultura. Ara el que és el moment d'anar a la vinya i conèixer totes les novetats que ens deixa aquest final de febrer.
Anem al tros amb Josep Maria Cots. Col·laboren Joan Queral, del Departament d'Agricultura, D.O. Montsant i D.O. Cupriorat.
Bé, bon dia, es dit anem a la vinya. Avui, per començar, no anirem a la vinya. Sí que a la vinya ja hem anat aquest matí, hem anat a podar i el que esperem és que els pròxims dies caigui aigua. Si no, malament anirà
la
vacació.
Esperem, pregarem, doncs, a la Moreneta perquè plogui.
Vinga, doncs, dos recomanacions. Una pels ametllers. El ametller és el moment en què vol començar a brotar i ja està florint. Tingueu en compte que és un arbre molt, molt perjudicat per l'arrufat, el cribat, el brut sec i la monília. A les finques on durant la campanya anterior s'hi hagi produït una forta afectació de brot sec, arrufat o cribat, cal realitzar un tractament des de l'estadi bor, de l'estadi B, que té el borró inflat, fins a la caiguda dels pètals. I l'altre vi seria pel presseguer i la nectarina, també per l'arrufat i el cribat. A mesura que les varietats comencin a inflar els borrons, cal fer un tractament amb fungicides cúprics per evitar aquestes malalties. Això en quant a els avisos que hi ha de moment de la vinya, en parlarem més endavant.
Molt bé.
Un altre tema és que perquè tot se veu a la cartera de Porrera, el Vitec, a la setmana que ve hi haurà, concretament el dimarts 28, una xerrada prou interessant que porta pel nom Adaptacions al canvi climàtic en l'ús de l'aigua. Intervendran el senyor Sergi de l'Amo, el director general del Vitec, el senyor Fernando Zamora, catedràtic d'Enologia per la Universitat Rovira i Virgili, el director de l'Àrea de Territori i Medi Ambient de l'Obra Social de Catalunya Caixa, senyor Miquel Rafa, i els coordinadors del projecte Aqua i investigadors del CREF, el doctor Eduard Pla i la senyora Diana Pasqual. Recordeu, qui vulgui anar per a veure com les adaptacions al món agrícola i també del celler estan sotmeses al canvi climàtic, serà dimarts, el dia 28, a dos quarts d'onze del matí, a l'Auditori Vitec, a la carretera de Porrera, al quilòmetre 1 de Falset. Uns altres temes del món agrari, segurament que molt sentiu a parlar de la política d'agrària comuna, és, bueno, és les polítiques que es donen des de la comunitat europea en quant als ajuts i tot el moviment que hi ha al món agrícola. Hi ha una comissió que està permanentment reunida, tant tant se troben, que té com a objectiu en realitzar un exercici de reflexió, debat i elaboració de propostes que es puguin concretar en un document de posicionament del sector agrícola català davant les instàncies de negociació comunitària. El propòsit final és que siguin recollides les inquietuds i les posicions més destacades des d'una perspectiva de consens ampli. I una altra notícia d'aquests dies: si la cooperativa fa 100 anys, la DO Montsant en fa 10. Per tant, també des de la DO Montsant s'estan fent accions per posar de manifest aquest tema i aprofitar. Una d'aquestes ha sigut una trobada amb l'alcalde de Tarragona. El president de la DO Montsant, Jaume Domènech, s'ha entrevistat amb l'alcalde de Tarragona, en Josep Fèlix Ballesteros, en una trobada institucional que ha tingut lloc a l'Ajuntament de la ciutat. Domènech ha reiterat la felicitació a Tarragona per haver estat designada seu dels Jocs del Mediterrani 2017. Diu que una gran notícia per la ciutat, però també per la resta de municipis i comarques de la província. Així mateix, en Josep Fèlix Ballesteros ha correspost felicitant la DO Montsant per la commemoració del seu 10è aniversari. A banda d'aquestes qüestions, en la trobada també s'ha parlat de la realització de possibles accions de promoció de la DO a la capital tarragonina. Col·laboracions que podrien ser beneficioses per a ambdues institucions, ha afirmat Domènech. L'encontre entre Jaume Domènech i Josep Fèlix Ballesteros s'ha tancat amb l'obsequi per part del president de l'ADO des de la Copa Ria del Montsant, una copa que la casa austríaca comercialitza tot el món i que simbolitza la voluntat de projecció internacional de l'ADO Montsant. Bé, són accions que cal aprofitar per posar en evidència tots els treballs que es fan des de la nostra ADO Montsant i, com no, des de l'ADO Copriorat també en les seves accions puntuals. I això és tot per avui, la setmana que ve n'hi haurà més.
Molt bé, doncs amb aquesta visita, amb aquesta penetració de la DO Montsant a Tarragona, amb les últimes informacions de la PAC i també amb aquesta conferència que hi ha la setmana vinent al Vitec sobre canvi climàtic i el món de la vitivinicultura, donem per tancat aquesta secció. Ara és temps per al tast a les ones.
Darrere d'un vi.
Avui, al darrere d'un vi, amb la vinícola del Priorat, amb seu a Gratallops, és l'única cooperativa de la DO Copriorat, formada per productors pagesos que gestionen tot el procés de producció, elaboració i comercialització del vi. Agrupa un total de 225 socis, té un total de 210 hectàrees de vinya, que pertanyen, com hem dit, a la DO Copriorat, i 320 d'olivera. Ens acompanya avui el seu gerent, que és Joaquim Sabater. Amb ell coneixerem qui hi ha darrere del Bionix Fusió. Joaquim, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
M'agradaria fer constar d'entrada, ho comentàvem abans d'iniciar el programa, que l'anàloga de la vinícola és una dona, la Sandra Estevez, de Galícia, si sí. No vaig mal errada. Hi ha poques dones anòlogues, cada vegada més, per sort, els hem de donar visibilitat, oi?
I tant. Crec que és molt important la tasca que fan i, bueno, són grans professionals, no? I tenen aquesta sensibilitat necessària que s'ha de tindre a l'hora d'elaborar un vi, no?
Destapem l'ampolla mentre anem coneixent millor la història d'aquest vi. Se n'encarrega el president de la cooperativa, Josep Maria Couts, de destapar-la. Joaquim, la vinícola és salvant distàncies, com la cooperativa Falset Marçal, el resultat de l'esforç de molta gent, no? Integra les cooperatives de Gratallops, el Lluà i les dues Vilelles. Pertany a un esforç de molta gent al darrere d'aquest projecte.
Sí, a veure, la vinícola ja quan va néixer el 1972 tenia una voluntat integradora, no? En aquell moment la van formar totes les cooperatives que estaven dintre de la noció d'origen qualificada Priorat, no? Després, amb el temps i totes les circumstàncies de cada una de les cooperatives que han quedat actualment, doncs, són les dels quatre pobles que has dit, no? Lluà, Gratallops i les dues Vilelles, no? Tot i així, quan va començar el procés de fusió, que va ser el 2007, i va concloure el 2008, també es van integrar alguna cooperativa de consum. En total van ser 6 cooperatives les que es van agrupar i van formar l'actual Vinícola del Priorat, que és una cooperativa ara de primer grau.
Molt bé, perquè anem coneixent la seva envergadura. De quina producció estem parlant actualment?
Sí, a veure, tot i que nosaltres som dels que produïm més dintre del que és la denominació d'origen qualificada, tots els cellers que estem dintre de la denominació d'origen fem quantitats petites, no? Que només quan ja passes al Montsant pues són molt més grans, no? Nosaltres estem entre els 450 i els 500.000 quilos de raïm, Això és el que movem, i al voltant també tenim molí d'oli a la Vilella Alta i estem al voltant dels 500.000 quilos d'oliva.
Pel que fa a la comercialització, en quins mercats, com ho teniu segmentat? Exporteu, suposo, per descomptat, i quina és la presència també en el mercat català?
Nosaltres exportem aproximadament el 75% de la nostra producció, del nostre embotellat, Nosaltres embotellem unes 250.000 ampolles aproximadament, no? Tot i que dintre de la cooperativa es donen serveis a tercers i arribem a embotellar i etiquetar fins a 200.000 més, Nosaltres els mercats que treballem, pues, sobretot és l'estranger, potser perquè hi ha hagut una rebuda més gran del que és el Priorat i un interès pel Priorat, i en canvi el que és el reste de l'estat espanyol, doncs és molt més difícil entrar-hi, com és lògic, perquè és un país de vins. Tot i així, a Catalunya sí que estem prou implantats amb les nostres marques, no?
Molt bé. En els últims anys s'ha fet també una important aposta en la tecnologia, inversions importants. Què és el que això ha aportat en el vostre procés d'elaboració de vins?
A veure, nosaltres el 2004, que va ser un moment, diguem, en què l'empresa va haver de prendre decisions importants, no? Vam passar precisament a modernització, canvi de maquinària, a tota una sèrie d'inversions que ens han ajudat molt a estar al dia amb tot el tema del vi, no? Vull dir, actualment el vi està molt tècnicament molt avançat i s'ha d'estar al dia, vull dir, si vols fer vins de molta qualitat, no? No sols és l'enòleg, sinó també tota la part tècnica, la maquinària i l'equip tècnic, no?
Molt bé. Què ha de saber qui provi l'Onyx Fusió, que ara tindrem el ple de tastar i de fer el tast en directe a les zones? Per tant, avisem també els nostres oients que si volen anar destapant l'ampolla, aviat farem aquest tast. I què ha de saber la gent que el tasti?
A veure, quan ens veu dir per portar un vi, no ho vam dubtar gaire de portar a l'Onyx Fusió. Ja sabeu, l'Onyx és conegut ja fa anys que està al mercat i que està format per principalment el que és l'Onyx Clàssic, que és el jove, l'Evolució, que és el Criança, i després tenim un monovarietal de Carinyena, que també és l'Onyx Selecció, que també és Criança, no? I aleshores, més tard, és quan va aparèixer el Fusió, i per això l'hem triat ara, perquè li tenim un especial, pues, diguem, debilitat, no?, cap a ell. Aquest és un vi que és un semicriança, I aleshores el vam fer una mica com a vi d'autor, i ho diem d'aquesta manera perquè cada any té diferències. No és exactament igual cada any com pot ser, per exemple, el jove, que sempre és Granatge i Carinyena, això. Vull dir, a més, el seu nom té un sentit important, no? Innegablement, a part de les varietats que tenim autòctones, com és la Carinyena i la Granatge, han anat entrant tota una sèrie de varietats forànies que són una realitat, no? Com és ara el Cabernet, com és el Syrah, com és el Merlot, no? I aleshores nosaltres el que vam voler fer és fusionar això, a veure què som capaços d'aconseguir en quant a aromes, en quant a color, en quant a sabors, amb aquest vi. I això és el que vam fer. Vull dir, per això us dic que cada any inclús pot tindre diferències, perquè els percentatges de cada varietat són diferents, no? El que us presentem ara, que és el del 2010, és un vi que té un 40% de Granatge, un 40% de Syrah i un 20% de Carinyena. Aleshores, diem que és semicriança perquè té uns 4 mesos aproximadament de fusta. Això està en barriques de roure francès, de primer any. I el que intentem també és que la fusta sigui una pinzellada i no pas excessivament contundent dintre de l'aroma del vi, no? Hasta el punt que, per exemple, només passem per barrica el que és la Carinyena i el Syrah. I, en canvi, la Granatge l'afegim més tard sense fusta. Per això us deia que és un vi d'autor, perquè té
molt personal.
Tot, exacte. Això ho vam treure el 2005, va ser el primer any que vam fer l'anisfusió. Ens va agradar algunes coses i altres no tant, i hem anat millorant-lo. Vam començar a fer 2.800 ampolles el 2005 i actualment ja està bastant, diguem, conegut dintre del món del vi, i ja en fem 12.000 ampolles.
Déu-n'hi-do. Ens has donat moltes pistes, per tant, crec que és el moment ja de començar el tast. Comencem per la fase visual. Que hi observem, Joaquim, d'intensitat, color, què podem dir d'aquest vi?
A veure, aquesta és precisament una de les característiques de l'anisfusió, i és que és un vi amb molt color. El Syrah hi aporta molt color, la Carinyena també, i li dona aquesta força, aquesta, ja veure que no té gairebé gens de transparència, bueno, gens en té.
Molt opac.
Exacte. Molt negre, molt fosc. Jo diria que aquesta és una de les característiques, no? Després la següent característica és que és un vi, l'haver passat, tant per les varietats com per haver passat per barrica, té molta estructura. Es deixa anar molt a la boca i es nota molt.
No? Molt bé, doncs anem ara a la fase olfactiva i mesurem altres variables, com poden ser també la intensitat, la franquesa, la qualitat. Què ens pots anar descobrint, Joaquim?
Bueno, jo us diria que la nostra lluita, en tots els vins, però amb aquest més per denotar la personalitat, és que sigui afruitat, no? Que es noti aquesta fruita del Syrah, de les granatges, no? I creiem que amb aquest s'ha aconseguit, no? Vull dir, és un vi que té aromes i que t'entren fàcilment, no?, pel nas.
Sí, sí, molt directament, no? No cal que desperti amb molt de temps, no? Josep Maria, com ho veus, això?
Bueno, jo crec que amb nas té un olor que t'està omplint, no? Vull dir, d'una forma tan senzilla està sentint la Syrah, està sentint... És un olor molt agradable, molt.
Molt bé, que velleix prendre'l, per tant, iniciem ara la fase del tast. Sí. Joaquim, què ens pots indicar?
Si us fixeu, quan entra en boca, és astringent, es queda a la llengua, se'n va cap als costats, i una vegada tu te l'has empassat, ell segueix deixant aquests aromes a la boca, no? Això és l'important. És un vi que intentem que tingui permanència, no? Els seus atributs, no? És persistent.
També hi ha un equilibri, no? Potser en totes les fases que hem seguit, des de la visual a l'olfactiva, el gust no ens sorprèn perquè hi ha tot un recorregut, no?
Bueno, ja esperes això, esperes aquest paladar. Vull dir, quan has vist el color ja t'està dient moltes coses, però acabat amb l'olor i encara se't confirma quan lo tens a la boca i que t'està omplint i carall.
I entenem que també parla molt del terroir, no? El sol del territori, que no n'hem parlat, si ens pots fer un apunt ja per acabar.
A veure, el terreny és llicorella, té els seus tocs metàl·lics que precisament ha traspassat el raïm, i jo en general, si simplifiqués, us diria que és un vi molt contundent, però que és fàcil de prendre, no? Estructura, molt color, i que manté els aromes afruitats, que nosaltres tant busquem.
Doncs ha estat una degustació perfecta, rodona, no? Amb molta estructura també, i amb aquesta persistència que ens deia el Joaquim que ens deixa l'exposició.
Jo ara estava escoltant amb això del gust mineral, el gust fàrric. Precisament jo aquest matí estava podant una vinya que hi havia llicorella i n'he replicat unes quantes pedres que contenien aquest mineral, que contenien el ferro, no? Més el ferro allí que sortia. En certa manera aquest gust és el que es transmet amb aquest vi, un vi que s'ha criat en un terreny molt concret.
Doncs amb aquesta idea anem encara assaborint els gustos que ens deixa l'Onyx Fusió. Esperem que els nostres oients també l'estiguin degustant i l'estiguin gaudint com nosaltres. I al Joaquim li demanarem un últim favor, a banda d'haver vingut aquí, i és que ens digui un número del 1 al 9 per saber qui és el guanyador de la pregunta que vam formular la setmana passada i que s'endugui, doncs, un premi, que és una ampolla de vi dels Amics del Gove i una altra del vi de la cooperativa. La setmana vinent el que regalarem és la de l'Onyx Fusió. Un número?
Doncs podria ser el 3, per exemple.
Doncs el 3, qui ha guanyat?
Doncs mira, Joan Borràs Estrem de Falset.
Doncs tenim nou guanyador, perquè en les anteriors setmanes em consta que s'havia reiterat el premi, no?
El que també es va dient, que va augmentant la quantitat de gent que estan donant la resposta. Això vol dir que hi ha molta gent que ens escolta i gent que s'atreveix a entrar al correu.
Perfecte, doncs Joan Borràs Estrem podrà passar a recollir les dues ampolles de premi a la botiga al carrer Miquel Barceló, número 31 de Falset. Joaquim, moltíssimes gràcies i que tinguis un bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé.
Ràpidament passem a la següent secció, les anècdotes de la cooperativa, avui amb Maria Jesús Sánchez.
Anècdotes d'un centenari.
La meteorologia i el mildiu. Res feia preveure que l'any 1977 seria un any nefast per la collita, per la terra en general. A finals de l'any 1976, el preu del vi negre era de 93 pessetes hectograu, arribant a les 100 pessetes hectograu en el seu punt més alt. L'any 1977 es va iniciar amb un lleuger augment del preu del vi negre, situant-se a les 110 pessetes hectograu. La primavera de 1977 va estar marcada per unes severes glaçades que van afectar seriosament la propera collita. Les glaçades van ocasionar la pèrdua del 75% del raïm referent a un any normal. En una acta del 12 de juliol de 1977 ens trobem el següent escrit. Se habla sobre el mal de las heladas. Convencidos que la zona afectada en el pueblo es muy extensa. Durant el transcurs de l'any, el preu del vi va seguir augmentant. El mes d'agost es treballa a les 140 pessetes hectograu. A partir d'aquest mes, el vi comença a augmentar considerablement, arribant a finals d'any a les 235 pessetes hectograu. Recordem que a principis d'any el preu del vi negre era de 110 pessetes hectograu i al mes de desembre era de 235 pessetes hectograu. És a dir, parlem d'una pujada en el preu del vi de més del 100% del preu d'inici d'any. Però les glaçades no van ser l'únic factor que va provocar l'augment del preu. Cal afegir la invasió de la malaltia anomenada mildiu. En un acta del 28 de juny de 1977 hi trobem la següent descripció. Hay una enorme invasión de esta enfermedad que, aparte de las heladas y el mal despullat, agraven el problema de la cosecha. Aquest no va ser l'únic període marcat pels capricis de la meteorologia. L'any 1990, amb Miquel Barceló Rojals com a president recentment escollit, va iniciar aquesta nova etapa amb una gran pedregada. Segons m'ha explicat el senyor Miquel, que recorda aquella tarda de finals de primavera que ja feia olor d'estiu, quan la regió va patir una pedregada brutal. Evidentment, va ser una collita escassa. Només es va poder entrar el 28% de tota la collita. Aquest any va ser l'any de més collita de gatolls. Segons les actes, hi va haver un augment considerable de les càrregues de gatolls. En total, van entrar al celler 938 amb 85 càrregues. Un any de collita normal, és a dir, sense problemes amb els ceps i la seva producció, entraven aproximadament entre 80 i 100 càrregues de gatolls. La Junta Rectora va iniciar els tràmits necessaris per sol·licitar les ajudes pertinents per poder fer front al mal provocat per la pedregada. Segons m'ha explicat el senyor Miquel, convençut de l'ajuda que l'administració els proporcionaria, van quedar-se sorpresos quan van saber que l'única ajuda que rebrien de l'administració seria el finançament del producte químic necessari per poder curar les ferides dels ceps. A part d'aquesta insignificant ajuda, van poder gaudir de la generositat d'una subvenció rebuda d'un particular. Exactament, els van proporcionar 5 pessetes per quilo de raïm. Aquest client comprava una important quantitat collita de raïm a diversos pagesos socis de la cooperativa. Malauradament, l'any de la pedregada del mildiu no la va poder adquirir.
Avui variem un pèl al programa. A l'Ètim en viu sovint descobrim nous amics de la cooperativa, persones sempre interessants que ens sorprenen penjant fotografies de vins que els agraden. És el cas de Trina Milán, que és consultora de social media, col·laboradora de la UOC. Escriu també al seu blog personal, trinamilan.cat, un blog titulat Platxèria, que es pot consultar en més de 20 llengües, volem dir, i la saludem quan ara són les 2:26 de la tarda. Trina, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
El vi català, oi?
Va, suposat. Jo el 99% del vi que consumeixo, en general, sigui a casa o fora, sempre.
La pregunta anava per les 20 llengües de la pàgina web o més, que no sé en quantes està traduïda.
Bé, però és que com que internet no té fronteres, les úniques fronteres són les dels idiomes, com a mínim perquè qualsevol persona que estigui interessada pel que jo escric o pel que es diu des d'aquí ho pugui entendre.
Perfecte. Un viu, un moment i amb quina persona?
Oh, que difícil. amb una persona, doncs, amb el meu company. Un moment, un divendres a la nit, i un vi al Nita.
I el millor maridatge?
Anem a veure. Una bona selecció de formatges. Una copa de vi negre, sempre, sempre negre. I després una mica de cafè i xocolata negra.
Perfecte. Les xarxes socials què aporten al bio? Què podran aportar d'ara en endavant?
Les xarxes socials, com a qualsevol altra cosa, producte, persones, aporten coneixement, informació, comunicació i, sobretot, compartir. A mi m'interessa saber el que la gent, de forma natural, pot explicar sobre el vi, quins vins l'agraden, què han provat, com ho han fet, i això m'interessa més si m'ho diuen persones, diguéssim, del meu entorn, o persones que m'interessen, que no que m'ho digui un anunci publicitari.
A les xarxes socials estem acostumats a llegir-te versos. Ens en podries recitar algun o recomanar-nos en algun per acompanyar una copa?
Ostres, també n'hi ha mil, perquè un bon poema, com el bon vi, és etern i n'hi ha moltíssims, però en qualsevol cas, i ara em ve a la ment el del viatge a Ítaca, no? Anirem més enllà, és un viatge que s'ha de fer i el viatge és l'important, el viatge a Ítaca.
També assiduament veiem com penges imatges, moltes de cel, per maridar amb l'Ètim Sirà, quina fotografia acompanyaries?
Una posta de sol sobre el delta de l'Ebre.
Fantàstic. Trina, et reconeixes com a ciremaníaca perquè ara hi ha una moda, però hem vist, seguint-te les xarxes, que habitualment ets fan, no?, d'aquesta varietat.
Sí, perquè la vaig conèixer fa temps. Tinc amics que són de la zona aquesta del Priorat, de Capçanes, etc. I vaig saber el que era el Sirà un dia visitant la cooperativa de Capçanes i em van explicar de què anava i com anava i me'l van fer provar i des de llavors que sou una fan.
Podria ser Capçanes un poble del Priorat on et perdries o n'hi ha d'altres?
Aquest podria ser un dels pobles i jo crec que qualsevol poble del Priorat em seria interessant. De fet, ho faig sovint, passejo per aquí, vinc... Jo tinc una casa a prop, al Delta de l'Ebre, i llavors és un bon lloc per anar a la tarda.
La cooperativa, què et suggereix? La de Falset Marçà, òbviament.
A veure, em suggereix que el producte que es fan aquí és un producte quasi 2.0, perquè cooperativa vol dir de compartir, de cooperar, de fer-ho junts, i normalment són productes que es fan des de la saviesa recuperada durant els anys. Per tant, a mi m'interessen les coses que es fan des de les cooperatives.
Completa la frase, 100 anys fent vi són?
El mínim imprescindible perquè un vi sigui bo.
Aquesta nit, vi, cervesa o gin tònic?
Vi, negre, sempre.
Gràcies, Trina. Et seguirem a Twitter, a Facebook i també al teu blog. Ha estat un plaer. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs, després de l'entrevista a Trina Milán, seguim d'entrevistes. El que passa que sembla que és difícil aquesta connexió que teníem previst, Josep Maria, perquè avui les rondes del vi s'anaven una mica lluny.
Bueno, ja que el vi està rondant, mos anirà ben al poble espanyol, i com que allà fa la calçotada i el vi de Falset, doncs, bueno, de Falset Marçà, perdó, doncs allí volíem fer una rondalla, bé?
Doncs així és, volíem que Lluís Amat, que és un dels comercials de la cooperativa, ens expliqués com s'estava vivint el Gastropop, que és una festa gastronòmica que s'organitza al poble espanyol de Barcelona, on es dona a conèixer, es promociona el producte català, entre els quals hi havia el vi falset de la cooperativa, i també el producte estrella era el calçot de Valls, de la indicació geogràfica protegida de Valls, i era un bon maridatge per un dissabte com el d'avui, amb un sol perfecte, però sembla que no està sent possible contactar amb el Lluís Claes, que són les 2:30 i ens passem d'hora, i molt em temo que no els estigui tastant.
Bueno, suposo que la gent de lo Lluís també deu estar allí, calçot bé, copa va, per tant, el que desitgem és que la gent s'ho passin bé i nosaltres, doncs, bueno, anirem cap a dinar, que vols que hi fem, no?
Bé, en tot cas, queda dit, i a les persones que es vulguin informar sobre aquesta trobada, dir-los que avui al Periódico de Catalunya sortia una informació on es relatava extensament i abastament, doncs, aquesta festa gastronòmica per promoure el producte català, entre el qual, ja ho hem dit, el vi falset de la cooperativa Falset Marçà. Per tant, encetem la recta final del programa i deixem aquesta entrevista pendent, l'entrevistarem algun altre dia per alguna altra qüestió que ens convingui. Doncs ara m'acaben de dir els companys de la tècnica, l'Albert Cots concretament, que el tenim en línia, el Lluís, per parlar d'aquesta jornada a la Gastrobob. Lluís, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
T'hem enganxat amb algun calçot a la boca, seguríssim.
Pues no, però amb un bon glob de vi de falset sí que m'has enganxat.
Molt bé. Quin ambient s'està vivint en aquests moments al poble espanyol amb la festa del Gastrobob?
Pues molta gent, sobretot molta gent jove també, estan gaudint d'un bon dia, estan gaudint d'un bon calçot i estan gaudint d'un bon vi.
Molt bé, fas l'apunt de gent jove perquè és important també que la gent jove s'introdueixi en el consum responsable sempre de vi, oi?
No, bé, a més ho veus que precisament que venen ells, els agrada més, si tinc comentaris, els comentaris és que del vi de falset els encanta, millor dit, i estan contents, sí, celebrant-ho.
I els calçots de Valls...
Hi ha una cua, això has començat a 1:30 de migdia, i som tot a 2:30 i hi ha una cua que dobla la d'abans.
T'anava a dir que el vi falset és fantàstic i amb els calçots de Valls encara més. Tenim el president de la cooperativa que segurament et voldrà fer alguna consulta o alguna pregunta perquè li agradaria estar allà amb tu, el que passa que el tenim aquí segrestat al programa de ràdio.
Molt bé, jo l'espero.
Bueno, Lluís, jo el que et demano és que hi hagi coneixement, no? Això que deia la Ruth, de que beure vi amb una miqueta de coneixement, sàpiga el que es fa. Uns quants calçots, trago de vi i som-hi. Passeu-vos-ho bé i vinga, que vagi bé la festa.
Lluís, quin programa teniu?
El programa, doncs res, de moment aquí estem fent el maridatge del calçot amb el vi, després vindran els castellers de Badalona, no sé on són, i res més, aquí la gent està aquí divertint-se i no es preocupa del que vindrà després.
Molt bé, aquí avui...
Ell està menjant, està bevent i està disfrutant.
La qüestió avui és mirar amunt, no?, perquè els castells s'ha d'alçar la vista, pel porró també i pel calçot també, no?
Sí, però pensa que aquí hi ha un ambient molt sa, eh? És admirable l'ambient tan sa que hi ha aquí.
Molt bé, Lluís.
No hi ha cap problema, no hi ha cap classe.
Doncs t'agraïm molt que ens hagis prestat atenció i que ara disfrutis de la festa tant com nosaltres sentint a tu, d'acord?
Doncs molt bé, molt agraït.
Bona Adéu, tarda. Bona tarda.
Adéu-siau.
Esperonem el programa.
Això que no hi hagi el presentador oficial del programa fa que ens allarguem massa, però ara ja anirem al gra. Iona, la pregunta de la setmana és...
Quina dolència i adversitat meteorològica va ocasionar un desastre a Marçà el 1977?
Doncs aquesta és la pregunta que qui l'encerti tindrà un premi la setmana vinent, que serà el vi Onyx Fusió que hem tastat avui de la DOQ Priorat. Recordem que l'adreça de correu electrònic on podeu enviar les vostres respostes és 100anysfentvi@radiofalsetfm, 100 escrit amb números, i hi ha temps per respondre fins al proper divendres a les 6 de la tarda, o també podeu deixar la resposta a la urna de l'agrobotiga de Falset i l'oficina de Marçà. Tornem a repetir la pregunta i ho escoltem en la veu de la Iona.
Quina dolència i adversitat meteorològica va ocasionar un desastre a Marçà el 1977?
100anysfentvi@radiofalset.fm.
Doncs aquesta és l'adreça que heu de retenir a la memòria o apuntar-la ara mateix per fer-nos arribar les vostres respostes, i el guanyador té premi, com avui, n'hem rebut 9, esperem que la setmana vinent siguin més, i amb això acabem el programa d'avui. Recordeu que en reemissió el podeu escoltar també diumenge i dilluns a les 9 del vespre, i que es pot sintonitzar també a través de la web de Ràdio Falset, que és www.radiofalset.com. Roquers.fm. La propera setmana coneixerem qui hi ha al darrere del vi Roquers de Porrera. Ens han acompanyat en el programa d'avui la Iona Colom, el Josep Maria Cots, el Jaume Teixidor i el nostre convidat Joaquim Sabater, que a més li agraïm que s'hagi quedat fins a l'últim moment escoltant-nos. Avui el tècnic Albert Cots i qui us ha parlat Ruth Troiano. Que tingueu una molt bona setmana.
Cent anys fent vi @radiofalset.fm.